Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
La jutgessa ha enviat a la presó els 7 detinguts per la mort violenta d'un jove a Roquetes. Els arrestants, que haurien assaltat la casa que ocupava la víctima, estan investigats per un delicte d'assassinat. Així, la titular del jutjat número 5 de Tortosa ha ordenat presó provisional, comunicada i sense fiança, per als 7 detinguts en relació amb la mort violenta d'un jove el passat dimarts a la nit a Roquetes. A tots ells, que haurien pres part en l'assalt de la casa que ocupava al centre de la població, se'ls investiga com a presumptes autors d'un delicte qualificat provisionalment d'assassinat. Arran de l'avís d'un dels ocupants que va poder fugir, agents policials i efectius del servei d'emergències van trobar al carrer el cos de la víctima de 26 anys després de precipitar-se des d'un pis de l'edifici i amb dos ganivetades a l'esquena. Els efectius del servei d'emergències mèdiques no van poder fer res per salvar-li la vida. La compareixença dels detinguts aquest passat divendres es va fer sota fortes mesures de seguretat amb efectius dels ARRO, dels Mossos d'Esquadra, desplegats a l'entorn de l'edifici judicial. Es tracta d'una investigació d'elevada complexitat segons fonts pròximes al cas per la gran quantitat d'implicats i les circumstàncies en les quals es van produir aquests fets. De moment, les actuacions, que són secretes per ordre judicial, segueixen obertes i els Mossos no descarten noves detencions.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Després d'unes vacances de Nadal marcades per l'auge de l'Omicron, que ha enfilat els contagis per sobre dels 30.000 casos diaris, aquest dilluns els escolars han tornat a les aules amb un nou protocol Covid. A partir d'ara, s'eliminen les quarantenes als centres educatius si hi ha menys del 20% de la classe contagiada de Covid-19 o menys de 5 positius. Es tracta d'una mesura aprovada el passat divendres per la Comissió de Salut Pública amb el Ministeri de Sanitat i les Autonomies, que aspira a blindar la presencialitat a les aules. Amb tot, aquesta decisió ha causat controvèrsia en plena onada de contagis. La portaveu nacional d'USTEC, Yolanda Segura, ha indicat que el canvi de protocol Covid, que preveu reduir les quarantenes a les aules, ha dit és una inconsciència en plena onada d'Omicron i ha demanat que s'apliqui més endavant i acompanyada de cribatge.
Tal com estem ara, amb aquesta sisena onada, que encara no hem arribat al pic màxim i cada dia hi ha un augment de positius, ara no s'ha d'aplicar. No és el moment, per nosaltres és una inconsciència i en tot cas això és una cosa a tenir present més endavant i sempre haurà d'anar acompanyada de fer cribatge. No pot ser, no, retallem les quarantenes però no fem proves PCR per assegurar que realment no quedi cap positiu.
Per contra, les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya celebren aquest nou protocol perquè consideren que ajudarà a garantir el dret a l'educació. Així ho expressava la seva presidenta, Belén Tascón.
Pensem que és una bona mesura que ens ajuda, no, a aplicar la garantia del dret a l'educació sota principis de no discriminació, cosa que ara doncs, nosaltres ho havíem, era un dels temes que nosaltres havíem aixecat, no, que havíem dit avui, no, que està passant, no, que s'ha de garantir la salut pública, però també s'ha de garantir el dret a l'educació. I això doncs, pensem que és una bona notícia, no, per les aules.
D'altra banda, el Departament d'Educació ha nomenat 571 interins i substituts per cobrir les baixes per Covid-19 de mestres i professors a partir d'aquest dilluns, dia del retorn a les aules després d'aquestes vacances de Nadal. Segons fonts de la Conselleria, el passat divendres ja es van fer aquests nomenaments i es preveu que aquest dilluns n'hi hagi més per cobrir les noves baixes que es vagin comunicant. El departament ha previst diverses mesures excepcionals per garantir que els centres puguin obrir amb normalitat, entre els quals hi ha que es cobriran totes les baixes iguals o superiors a 5 dies. A més, durant els propers dies, si és necessari, es faran nomenaments excepcionals d'urgència si hi ha centres amb més de 3 baixes inferiors a 5 dies. La Conselleria també preveu fer nous nomenaments telemàtics els dies 10, 11 i 12 d'aquest mes de gener.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El govern de la Generalitat ha comunicat que oferirà antígens gratis quan hi hagi un positiu a classe i que els alumnes immunitzats no hauran de fer quarantena. I és que, tot i que les recomanacions de la Comissió de la Salut Pública no ho establia, el govern de la Generalitat oferirà un test d'antígens gratuït a tots els alumnes d'un grup de convivència estable o quan hi hagi un positiu. Es consideren immunitzants aquells alumnes amb la pauta completa, actualment el 2,7% de la població de 5 a 11 anys, i també aquells que hagin estat positius en els darrers 3 mesos. Així, els immunitzants podran, per tant, seguir anant a classe, tot i que des del Departament de Salut han remarcat que hi podran tornar per extremar les mesures de prevenció, ja que han estat en contacte estret d'un positiu. Pel que fa als ensenyaments de secundària, es mantenen els protocols establerts. L'alumnat immunitzat tampoc haurà de fer quarantena, mentre que els no immunitzats hauran de quarantar-se durant 7 dies. El govern sí que ha decidit que quan hi hagi un positiu en un grup de convivència estable, oferirà i recomanarà la possibilitat de fer tests d'antígens gratuïts entre els dies 0 i 1 a una de les farmàcies adherides al programa. En el cas d'educació infantil, s'oferirà en un punt centralitzat o en un centre d'atenció primària. En un comunicat, l'executiu ha remarcat que aquesta mesura no està inclosa entre les recomanacions del document aprovat per la Comissió de Salut Pública, però que l'autoritat sanitària catalana ho considera important per afavorir el control de la pandèmia. El govern està treballant en l'adaptació dels protocols per incorporar aquests canvis i ha remarcat que el sistema sanitari està treballant conjuntament amb l'educatiu per informar dels casos i brots i també de les actuacions necessàries. A més, està previst que demà dimarts es faci una conferència telemàtica amb els referents escolars per informar de tots aquests canvis. El sindicat Comissions Obreres ha exigit mantenir totes les quarantenes a infantil i primària i ha considerat incomprensible la decisió d'eliminar-les quan hi hagi menys de 5 positius en una classe. El sindicat ha recordat que s'està en un moment de màxima incidència de contagis i ha augurat que la decisió deixarà la comunitat educativa indefensa. També ha afegit que la decisió no va acompanyada de cap mesura extra de prevenció i ha recordat que la població infantil encara no està vacunada, així com part del personal que no ha rebut la tercera dosi. Comissions Obreres també ha reclamat garantir les substitucions del personal dels centres per evitar la sobrecàrrega de feina degut a l'elevat nombre de baixes que preveu. El sindicat ha insistit en la necessitat d'aplicar ventilació mecànica i de fer tests de detecció entre els contactes estrets de casos positius en els grups bombolla de manera ràpida i senzilla. A més, reclama la posada en marxa de manera efectiva dels comitès de seguretat i salut, en concret de la comissió paritària. Comissions Obreres ha afegit que l'execució i seguiment dels protocols sanitaris als centres educatius s'ha de fer amb rigor i amb l'acompanyament del Departament d'Educació i, en definitiva, ha reclamat més recursos per garantir la seguretat d'alumnes i personal docent. Segons dades del Departament de Salut, a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, el risc de rebrot ha baixat 107 punts, fins als 3.881, i la ART ha baixat 10 centèsimes, i ara és 10,23. La incidència a 7 dies a la regió sanitària de les Terres de l'Ebre és de 1.709, i el 23,20% de les proves que es fan surten positives. A la regió sanitària de les Terres de l'Ebre hi ha actualment 40 persones ingressades, una més que el balanç anterior. Pel que fa a les dades de Catalunya, els hospitals han sumat en les últimes hores 114 pacients més ingressats i el total és de 2.232. A més, hi ha 500 pacients crítics que es troben a la UCI, els mateixos que en el balanç anterior. El Departament de Salut ha declarat 12.858 casos nous de Covid-19 a Catalunya. En paral·lel, s'han notificat 2 morts i la xifra total ja és de 24.793 persones. Pel que fa al risc de rebrot, ha baixat 241 punts i es situa als 3.858 i la RT ho fa a 1,12 centèsimes, 6 menys que en el darrer balanç. Pel que fa a les proves de la darrera setmana que han donat positiu, són el 27,83%. Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, baixa de 3.562,76 a 3.518 en 28. Pel que fa a la incidència a 7 dies, també baixa de 1.903,95 a 1.779 en 84.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El sector turístic de la demarcació de Tarragona ha fet un balanç desigual de l'ocupació durant les festes de Nadal. El portaveu de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Xavier Guardià, ha assenyalat a l'Agència Catalana de Notícies que els allotjaments rurals han atret més visitants que no pas els de la costa, amb majors dificultats per ocupar les places hoteleres sense la presència de públic internacional que habitualment viatja en temporada baixa.
Bàsicament, que és interior, Terres de l'Ebre i tota la zona aquesta, diguem-ne, càmpings petits de l'interior, allotjament turístic de rural i tot això, diguem-ne que bé, perquè bueno, és una època, amb el tema del Covid tampoc han pogut fer masses coses i llavors d'alguna manera al final això ha funcionat bé, perquè és un tema molt familiar. Dificultats de la costa amb hotels. Bé, com que el Covid ha comportat que no es podia fer, diguem-ne, festes de ball ni coses d'aquestes als hotels, que és una de les, diguem-ne, és un dels productes que existeix tant al públic francès com al públic espanyol, que a vegades venen a passar un parell, dos o tres dies i aprofiten el cap d'any per fer en l'hotel un sopar de cap d'any, una mica de ball i festa orquestra després, el no poder existir això, alguns ja no han obert. Llavors això, que ja era sabut, ha minvat.
En canvi, zones com la Terra Alta han fregat el 90% d'ocupació per cap d'any i entre el 50% i el 60% durant la resta de festes nadalenques. Tal com ha apuntat la presidenta de l'Associació Turisme Terra Alta, Pilar Miró, s'ha aconseguit unes xifres similars a la de campanyes anteriors.
Nosaltres per cap d'any aquí a l'interior sempre tenim bastant d'ocupació. I enguany ens ha sorprès perquè també hi ha hagut un al Nadal que també han tingut una ocupació molt bona. Normalment al Nadal doncs, sempre arribàvem a un 50%, 60%, però enguany al Nadal doncs, ha sigut també de molta ocupació. I pel cap d'any ha arribat al 90%. I els Reis doncs, hi ha hagut alguna mica més de baixada amb l'ocupació, més que res perquè potser algunes cases han tingut també algun contratemps amb la reserva, no? Hi ha hagut alguna anul·lació per temes de Covid. Llavors, doncs, potser podríem dir que hem arribat a un 60% per Reis.
Pilar Miró ha detallat que el tipus de públic que ha visitat la comarca de la Terra Alta durant aquestes festes nadalenques ha estat bàsicament familiar.
Normalment famílies. Per Nadal sempre són famílies. Per cap d'any a la millor s'ajunta un parell de famílies, però clar, com que també el que és no es podia superar a les 10 persones, doncs s'ha adaptat, una mica la gent s'ha adaptat doncs, a la circumstància, no? Però sobretot enguany ha sigut públic més familiar que mai.
Per la seva part, el portaveu de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Xavier Guardià, ha criticat la incidència negativa que han tingut les restriccions per la pandèmia tant als allotjaments de la costa com a l'oci nocturn i també a la restauració, molts dels quals no van obrir perquè no els sortia a compte.
I també dintre del nostre sector, dificultats del sector de restauració, bueno, perquè no podia fer festa de cap d'any, sinó que el que havia de fer era un sopar i bona nit, i el sector també de l'oci nocturn en la prohibició de poder obrir, no? Llavors, bueno, tornem a estar una mica en la mateixa situació de sempre. Quan sembla que és un moment de temporada, com és ara el Nadal, en el que pots treure una miqueta allò, la pols de la caixa, tornes a tindre problemes i això reverteix negativament en el sector, sens dubte.
Xavier Guardià també ha explicat que els hotelers de la demarcació de Tarragona podrien participar en el segon torn del programa Inserso que s'obrirà a mitjans de febrer i que s'ha recuperat aquest mes de desembre.
Llavors, hi hauria hagut primer torn d'Inserso. No n'hi ha hagut perquè el retrasar tant des del govern, espanyol, l'hoteler no es podia esperar i ha tancat. Molt bé. Ara, aquesta tongada no hi ha hagut res. La segona tongada, que és febrer, bueno, n'hi ha que sí que s'han plantejat, per què? Bueno, perquè n'hi ha que s'han plantejat que obriran el febrer i si ja tenen el personal, van agafant personal, van entrant en dinàmica, perquè al fi al cap, febrer i març tindran Inserso, abril ja comença la Setmana Santa, per entendre'ns, ja comença la tour operació. Setmana Santa, amb el típic públic de Setmana Santa, però després, si no passa res i toco fusta, començarà la tour operació britànica, començarà la tour operació normal i corrent d'un any normal, que comença a partir de l'abril, altra vegada fins al novembre. Bueno, clar, hi ha hagut gent que ha signat i hi ha hagut gent que no.
En tot, el sector turístic a la demarcació de Tarragona ha tancat aquestes festes de Nadal amb millors resultats a l'interior que a la costa, sobretot a la Terra Alta, on per a cap d'any s'ha fregat el 90% d'ocupació als allotjaments turístics rurals.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El portaveu de Movem Tortosa, Jordi Jordà, va tornar a llançar públicament la proposta de formar un nou govern de la mà d'Esquerra per desbancar l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, després de la seva derrota el passat dimecres en la qüestió de confiança vinculada als pressupostos d'enguany. Movem, que dona suport a republicans al Consell Comarcal del Baix Ebre amb el portaveu municipal d'Esquerra, Xavier Faura, com a president, necessitaria però també el suport dels dos regidors de Ciutadans i la CUP, atès que la suma dels dos grups, amb 9 regidors, es queda 2 per sota de la majoria absoluta. Jordan, que va demanar altura de mires a tothom, va anunciar l'inici d'una ronda de contactes per explorar la viabilitat del pacte que s'hauria de concretar abans de 30 dies. Per la seva part, Esquerra Republicana de Tortosa ha descartat ja la moció de censura a Roger perquè ha dit un govern amb Movem seria més feble que l'actual. El portaveu d'Esquerra Tortosa, Xavier Faura, explicava d'aquesta manera que l'executiva del partit ha decidit no impulsar una moció de censura a l'alcaldessa.
Qui pensa en canviar el govern del PDeCAT i del PSC per un govern de Movem i Esquerra Republicana, en la situació política i aritmètica que tenim al ple municipal, no està pensant en governar Tortosa. Està pensant en fer un simple canvi de cadires d'uns pels altres. I els hem dit, nosaltres no estem pel ball de cadires. Això no és una moció de censura. S'estaria analitzant, s'estaria entrant en un simple ball de cadires, que nosaltres no hi entrarem. I vaig acabant. I els hem dit, des d'Esquerra Republicana, no estem pel canvi de cadires, sinó que volem per a Tortosa un canvi en positiu. Important, canvi en positiu. Per tant, després de valorar-ho des del grup municipal i sotmetre-ho a la consideració de l'executiva del partit, en la majoria en què, en la circumstància, en la mesura en què la majoria aritmètica no ens permet tenir un govern estable i en coherència política, no sumarem una moció de censura.
Xavier Faura explicava que el Partit dels Socialistes de Catalunya no s'ha mostrat disposat a donar suport a un govern alternatiu de Movem i Esquerra.
Ens hem atansat fer un plantejament en aquest sentit. Lògicament, el PSC, de cap de les maneres, no pot votar favorablement a la moció de censura perquè va votar positivament als pressupostos que va presentar Roger. I, per tant, no pot haver un vot contrari. Això és ja per normativa. Això és una cosa, però l'altra és que sí que podria abstindre's, inclús se podria plantejar amb ells una hipotètica entrar a govern posterior. Se podria obrir més escenaris, podríem parlar de que si d'alguna manera, sense definir res, recolzarien aquest canvi de govern i no hem tingut una resposta, diguem, diferent a la que esperàvem.
El portaveu d'Esquerra Tortosa, Xavier Faura, recordava que un govern de Movem i Republicans dependria dels vots de Ciutadans i la CUP i que amb 9 regidors no tindrien una majoria estable per governar.
En el cas de que hi hagués un govern de Movem i Esquerra Republicana, ens caldrien els dos vots favorables, tant d'una banda de la CUP com de l'altra banda de Ciutadans. Clar, l'experiència del ple ens diu, sobretot l'últim mandat, que aquestes dues forces polítiques mai, o gairebé mai, voten en el mateix sentit. És a dir, de fet, la CUP sistemàticament vota al contrari del que ho fa Ciutadans perquè entén que així evita blanquejar aquell partit polític. Davant d'aquest escenari, és a dir, de que seríem un govern de nou i ens caldrien sempre el vot favorable de la CUP i de Ciutadans per tirar endavant les nostres propostes i ben segur no tindríem cap col·laboració per part del govern sortint, és aritmèticament impossible una majoria estable per governar. Més els hi dic, el plantejament que es fa quan se parla de fer una moció de censura és que no estem davant d'una veritable moció de censura, sinó que el que estem analitzant simplement és un autèntic ball de cadires.
Finalment, el portaveu d'Esquerra Tortosa, Xavier Faura, també ha rebutjat que l'oposició hagi, ha dit, retardat i bloquejat els pressupostos del 2022 i ha acusat a l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, de presentar-los tard i precipitadament.
La situació que li ha generat l'oposició ha estat una situació que ha posat de relleu la feblesa del govern Roger, però en cap cas ha perjudicat de cap de les maneres, ha perjudicat encara més de cap de les maneres, la situació de les finances municipals, perquè els pressupostos ja anaven tard. i ara ve fora de termini. I quan ens diu és que vam començar a analitzar-los a l'octubre, no és cert, Esquerra Republicana, tinc una instància entrada a l'octubre, vam demanar dades per poder fer una aportació substancial o altrament uns pressupostos alternatius, i se'ns van facilitar a primers de desembre. Per tant, qui ha anat tard, com de costum, és l'alcaldessa, va presentar els pressupostos d'una manera extemporània, per això vam dir, ja que anava tard, no entenem aquesta precipitació dels últims dies, ja que anava tard, escoltem, doncs mira, fem el dia 15 i ja veurem si som capaços de posar-nos d'acord, el dia 15 de gener, ja som capaços de posar-nos d'acord, o ja que va tard, a què convoca un ple el dia 5, dos dies hàbils després, quan era impossible negociar res amb l'oposició. Per tant, la circumstància que ens trobem, és a dir, el bloqueig que ens trobem i la pròrroga del 2019 és 100% responsabilitat de la manera de fer del govern regió.
D'aquesta manera, el grup d'Esquerra a Tortosa ha descartat la moció de censura contra l'alcaldessa Meritxell Roigé perquè han argumentat un govern amb Movem seria més feble i defensen que sense el Partit dels Socialistes de Catalunya, que governa en Junts, una majoria sòlida alternativa és impossible.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica a Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada protagonitzada pel vent i també per la precipitació, sobretot que afectarà cap a la cara nord del Pirineu, i és que en aquesta zona s'espera que es puguin acumular més de 100 litres en tan sols 24 hores, una precipitació força destacada. També cal dir que a hores d'ara està plovent en punts de les comarques gironines, ho ha de fer, però no ho farà amb tanta intensitat, i d'altra banda també cal dir que el cel es mantindrà tapat també cap a la resta de la meitat est i que podria escapar-se alguna precipitació feble, una miqueta d'espurneig, però en qualsevol cas cosa serà més anecdòtic, però sí que farà que en aquesta zona el cel quedi més tapat i, per tant, que la temperatura màxima quedi més baixa, perquè cap a l'interior hi ha de fer més vent i això també farà que cap a les comarques de Ponent, Catalunya, en punts de la Catalunya central i cap al terç sud del país domini més el sol, sí que amb l'arribada d'alguns núvols, però aquí la temperatura màxima fins i tot s'espera que pugui enfilar-se fins als 18 graus, aquesta més alta cap a les Terres de l'Ebre. Com dèiem que avui el vent també ha de ser protagonista, s'espera que bufi amb molta força, de fet a hores d'ara ja tenim ratxes superiors als 100 km per hora a les cotes més altes del Pirineu com també en sectors de les Terres de l'Ebre. Així és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro. El 96 Antena Caro.